RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El centre de Barcelona té avui una escenografia diferent. Els cotxes de la Fórmula 1, amb el seu glamour i la seva espectacularitat. A la plaça Catalunya el fan bitllais on els ciutadans, de forma gratuïta, s'han de descarregar, això sí, una invitació des d'una pàgina web, participen d'activitats, concerts i tallers relacionats amb el món del motor. Per cert, un acte que Amada Colau seria inimaginable amb els seus 8 anys d'alcaldessa. Però el plat fort és a les 6 de la tarda. 4 Fórmules 1, entre ells el Ferrari de Carlos Sainz, circularan per un circuit urbà al Passeig de Gràcia. Les fotografies seran icòniques, les grans botigues del passeig i un Fórmula 1 passant. Els cotxes no superaran els 100 km hora i l'objectiu de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona és la promoció d'aquest esport, celebrar el 200 aniversari del Passeig de Gràcia i, sobretot, seduir a l'organització de Fórmula 1 perquè aquesta continuï a Catalunya, a Barcelona, a Montmeló, tot i el contracte amb Madrid a partir del 2026 i que és de 10 anys amb la capital d'Espanya. Barcelona necessita renovar el seu contracte que vença precisament el 2026 i que hi hagi a Espanya dos grans premis. Bona tarda, sóc Sergi Tor i diverses entitats critiquen l'acte per contaminació. Amb el lema Fora Fórmula Fum, han convocat una manifestació a 6:15 de la tarda a Aragó, en Balmes. Tot és opinable, però que hi hagi 4 Fórmules 1 durant una hora al Passeig de Gràcia és tan decisiu per la lluita contra la contaminació? Lo d'avui és un espectacle, un fet puntual, una promoció d'un gran esdeveniment esportiu que Catalunya, 30 anys amb la seva organització, no pot perdre. Com l'inici a Barcelona del Tour 2026 o la Copa Amèrica, injecten alegria i despesa. Molèsties, sí, però no fer mai res activa atonia i empobriment. Una primera mostra de força es visualitza hores d'ara amb aquest migdia al Passeig de Gràcia, que està tallat al trànsit fins a aquesta mitjanit. L'exhibició del Fórmula 1 servirà per promocionar aquest gran circ i també el Gran Premi d'Espanya al circuit de Montmeló del 21 al 23 de juny. Marxem hores d'ara cap al Passeig de Gràcia, on s'està acabant el muntatge per rebre els monoplaces aquesta tarda. Mar Puerto, quina és la fotografia en aquests moments del centre de Barcelona? Bona tarda, Mar.
Doncs sí, Sergi, aquí l'ambient que respira és d'expectació absoluta i hi ha diversitat d'opinions de la gent que creua pel Passeig de Gràcia. Ara mateix està tot tallat, les primeres afectacions de circulació van començar ahir pràcticament 24 hores abans. L'Ajuntament, de fet, va demanar també evitar el centre de la ciutat si no era estrictament necessari i fins a les 11 d'aquesta nit no es començarà a recuperar la normalitat. Pels més despistats, la confusió o la sorpresa ha sigut notable. Molts ens han explicat que els hi sembla bé que una ciutat com Barcelona tingui esdeveniments d'aquest estil, però d'altres afirmen realment estar en contra, estar molt enfadats per haver de canviar tot el seu recorregut que fan habitualment.
Jo no estic d'acord en aquests grans events i ja menys en una ciutat com Barcelona. Es paralitza tot. Per què jo no puc avui anar en transport públic per Passeig de Gràcia? Per què he d'anar amb el metro, que va a tope i funciona malament? Ho trobo horrorós.
Pujava de les Rambles a fer uns recados allà i m'he trobat amb tota la plaça Catalunya i la meitat del Passeig de Gràcia que sense avisar ni absolutament res, ni posa res a les parades dels autobusos, ens hem quedat incomunicats, que no podem pujar cap a la part alta de la ciutat. Centre de la ciutat que talli tota la vida de la gent que està treballant i això, impresentable, ho trobo impresentable, la veritat, no, fatal.
De fet, hem pogut veure també molta gent amb bicicletes, amb patinets, amb altres mitjans de transport, gent que treballa per aquí al centre i s'ha hagut de desplaçar d'una altra forma i gent a la que aquesta afectació del transport públic li ha agafat de sorpresa. Han hagut de canviar els seus plans a última hora, però en canvi diuen, com treballen aquí a la ciutat, està bastant a favor de que es facin coses així a Barcelona.
Hi ha gent que tindrà que marxar abans, però bueno, pel fet que ho facin tampoc ens preocupa gaire. No em sembla malament. Sé que hi ha gent que està en contra del tema del soroll i la contaminació, però hi ha tantes coses a Barcelona que contaminen i fan soroll que per un dia puntual no ho trobo malament.
Jo ho trobo bé, perquè és una activitat que anima la gent a veure els cotxes i tot, que no és gaire sovint poder disfrutar d'això. I quan l'organització i tot sembla molt correcte, tot, està tot molt... fa gaudir a la ciutat encara més.
Per tant, un esdeveniment amb la Fórmula 1 com a protagonista que, com bé comentàvem, reuneix opinions de tots els estils, però aquesta tarda tindrà el seu protagonisme aquí a partir de les 6, que serà quan comenci l'exhibició. El metro, per cert, també, el servei de metro, també es veurà reforçat per evitar així grans massificacions.
Marc, estem d'acord, aviam, les molèsties i potser la falta d'informació sí que és un problema per part de l'Ajuntament de Barcelona. Hem escoltat aquí els favorables i els que que consideren que les molèsties superen a l'esdeveniment. Es talla la mobilitat al centre neuràlgic de Barcelona, amb carrers tan importants com Passeig de Gràcia, Diputació, Consell de Cent o Aragó. És cert que és un daltabaix per vianants i conductors que hi ha aquestes molèsties i sembla, Marc, que l'Ajuntament envia un missatge a tots els ciutadans.
Sí, si pots evitar-ho, no agafis el cotxe per anar avui al centre de Barcelona perquè hi ha moltes afectacions a la mobilitat per l'exhibició de la Fórmula 1. Durant tot el dia estarà tallat el trànsit del Passeig de Gràcia des de Plaça Catalunya fins al carrer Aragó i també les tres vies que creuen Gran Via, carrer Diputació i Consell de Cent. Fins a les 11 d'aquesta nit no es començarà a recuperar la normalitat i l'Adrià Gomila, director de mobilitat de l'Ajuntament, recomana evitar desplaçaments entre Urgell i Passeig de Sant Joan i la millor alternativa doncs seran les rondes, tot i que és veritat que això pot provocar que les hores punta s'allarguin una mica més.
Quantes més persones adaptin el seu recorregut, no?, amb aquesta informació que estem facilitant, millor per elles en primer terme, perquè ja no es veuen afectades, perquè si trobes una via alternativa, com pot ser, per exemple, les rondes, doncs el teu desplaçament no es veurà afectat. Val? Per tant, és important que tothom adequi els seus desplaçaments amb l'itinerari i l'horari en funció d'aquesta informació.
Afectacions pels vehicles, però també n'hi haurà pels vianants. No es pot creuar a peu al Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya i el carrer Aragó. Qui necessiti fer-ho haurà de creuar per la Ronda de Sant Pere o pujar fins al carrer Aragó. Les línies d'autobús que passen pel centre de la ciutat també faran desviacions i canvis de recorregut i es reforçarà el servei de metro amb més freqüència de l'habitual.
I saludem al migdia a COPE a l'economista Joan Francesc Valls. Senyor Valls, benvingut i bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ha tornat a agafar embranzida a Barcelona amb el que està, en aquest cas, la Fórmula 1. Avui a les 6 de la tarda, aquest acte que haurà el Passeig de Gràcia, també l'anunci de la sortida del Tour o de la Copa Amèrica?
A mi em sembla que una ciutat que és capaç de treure esdeveniments d'aquestes característiques és una ciutat que millora la seva marca. De la mateixa manera que quan és capaç d'atreure al Parc Güell un esdeveniment de moda de nivell internacional i altres aspectes. Aquest aspecte de donar valor a la ciutat, de que els seus monuments i carrers i llocs referents tinguin més valor, a mi em sembla que és molt bo. Ara bé, junt amb aquesta activitat, jo crec que s'ha de començar a plantejar amb seriositat absoluta quanta gent, quants turistes ens caben a la ciutat, quants turistes podem acceptar. I això només ho podrem fer si sabem quanta gent pot volem que estiguin a les Rambles. Quanta gent volem que en els moments de màxima atracció estiguin al Passeig de Gràcia. Totes dues coses són, per mi, les dues cares de la mateixa moneda.
És a dir, vostè està content amb aquests grans esdeveniments esportius, però també demana un límit, que en aquest cas s'hauria d'establir perquè no hi ha aquestes aglomeracions.
Absolutament. És a dir, jo crec que un esdeveniment com aquest ha d'atreure a gran quantitat de gent, a la que sigui necessari. Ara bé, el que no podem seguir mantenint és de que per la ciutat els ciutadans no podem anar tranquils passejant, perquè hi ha unes aglomeracions impressionants. Un esdeveniment és un esdeveniment. I si avui al Passeig de Gràcia hi ha 50, 60, 80.000 persones, això jo crec que és alegria per la ciutat, despesa també per la ciutat, però hem de planificar quanta gent, és a dir, no podem crear atractius turístics constants, no podem obrir hotels constantment, no podem obrir elements d'atracció turística constantment.
Joan Francesc Valls, economista, gràcies per estar aquí a COPE Migdia. Bona tarda. I que vagi molt bé la Fórmula 1 aquesta tarda.
Vinga, una abraçada. Gràcies.
I anem ja al temps i a serveis. Tarda amb pluja. Ho diem setmana rere setmana, que ben anat, pels nostres embassaments. Ja pràcticament no es parla de sequera, ja no hi haurà restriccions futures. A pluja al Pirineu, en aquest cas que són les capçaleres dels rius, al Pirineu de Lleida, l'Alt Urgell, el Pallars, la Vall d'Aran, també a la zona nord de l'interior de Barcelona i a la zona de Girona. Nuvolositat a la resta amb diverses clarianes. Les temperatures estables. Anem tot seguit cap al trànsit. Busquem com es circula i si hi ha retencions a les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, de moment, la circulació es manté encara estable en general, sense cap gran complicació. Sí que hi ha un augment de circulació habitual ara al migdia, especialment es nota les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi, en sentit Besòs, i a la litoral de Zona Franca, a Montjuïc. També alguns punts en intensitat a la C58 o a l'autopista P7, però de moment, com dèiem, sense més mal de caps. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salvador Illa i Carles Puigdemont han dit el mateix al president del Parlament, Josep Rull, en la ronda de consultes per la investidura de president de la Generalitat després de les eleccions del passat 12 de maig. Tots dos diuen que necessiten més temps i que es volen presentar. Quin és l'escenari actual? Doncs a hores d'ara no hi ha fixat cap ple d'investidura, això ho dirà a la tarda Josep Rull amb una compareixença davant dels mitjans de comunicació, i sobre un període de 2 mesos de negociació. La data límit és un diumenge d'agost, 25 d'agost. Si aleshores Rull no ha designat cap candidat que es presenti al ple d'investidura, Catalunya tornarà a votar. També hi ha la possibilitat d'una investidura fallida. Salvador Illa demana temps en una negociació que, segons ell, és un tripartit d'esquerres.
Que presentaré la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat de Catalunya com a guanyador de les eleccions el passat 12 de maig, però que necessito més temps. Li he explicat que estic treballant per obtenir el suport de la majoria progressista que hi ha a la cambra, integrada per la meva formació política, per Esquerra Republicana i per els Comuns, que hem començat converses amb aquests grups.
Aquesta suma sí que són més de 68, per tant, majoria absoluta. Però tot depèn d'Esquerra Republicana de Catalunya. La finançació singular per Catalunya és l'oferta socialista a una esquerra que avui està fracturada, amb un manifest signat per 700 militants que implícitament demanen la sortida d'Oriol Junqueras, tot i que el text no se'l anomena. A Junts, els números se fan d'una manera diferent. A Junts se confien en una majoria simple, 59 vots i un acord independentista de Junts, Esquerra i CUP. Albert Batet, Junts, explica la fórmula perquè Carles Puigdemont pugui ser president.
Que hi ha una majoria de 59 diputats, que és més que els 42 diputats que el Partit Socialista, o fins i tot, sumant-hi els Comuns, dels 48 que sumen, però, en aquest cas, el Partit Socialista i els Comuns. Per tant, la realitat és la que és, i els números són els que són.
Albert Batet diu que els números són els que són, però també és una qüestió de números. S'ha oblidat Albert Batet dels diputats del Partit Popular i de Vox, que s'haurien d'abstenir i aleshores permetre la investidura de Carles Puigdemont, que sembla que busque més el bloqueig i tornar a votar que no amb una possibilitat real, perquè si no hi ha el PSC, a Puigdemont la suma no li surt. I què diuen des d'Esquerra Republicana després de escoltar, en aquest cas, i de reunir-se amb Josep Rull? Doncs Marta Vilalta ataca durament tant a Illa com a Carles Puigdemont. No entén que caps dels dos, a dia d'avui, presenti la seva candidatura.
Considerem que això és inaudit. Considerem que això també és irresponsable i una falta de respecte cap a la ciutadania, que cap candidat mostri la seva voluntat de presentar-se, de postular-se en un debat d'investidura Ningú té cap projecte per explicar a la ciutadania, al país. Creiem que és una manca de respecte en aquest sentit.
Per tant, així estan les coses. PSC i Junts volen Esquerra. La formació republicana està fracturada en ple procés intern i s'obre un termini. 2 mesos, 25 d'agost. Si no hi ha acord, Catalunya tornarà a votar el mes d'octubre. Canviem d'arguments informatius i atenció amb aquesta dada. Un 13% de la població de Barcelona viu sola i 3 de cada 10 persones majors de 70 anys resideixen en llars unipersonals. I quan arriba l'estiu, el fet de no tenir ningú amb qui parlar o sortir de vacances o no tenir cap persona que se n'adoni que has tingut un accident a la llar són algunes de les situacions que viuen algunes persones grans que s'han quedat a soles i que no compten amb una xarxa de suport al seu voltant. Per evitar situacions així, els Amics de la Gent Gran organitza 5 torns de 5 dies de vacances a cases ubicades en entorns naturals on faran activitats. La Rosa és una persona de 86 anys, viu sola, i ens ha explicat el seu dia a dia i les ganes que té de fer vacances. L'ha escoltat a Herrera en Cope, Elena Hernández.
Des de fa més de 10 anys, la Rosa forma part d'aquesta associació i ha tingut fins a 4 voluntaris, amb els quals ha compartit molt de temps. Per ella, són essencials els voluntaris, ja que passen a ser part de la seva família. I és que la Rosa assegura que a la seva edat es sent molt desplaçada de la societat.
Perquè la companyia a l'edat nostra és molt important. Molt important, molt, molt. La vellesa està molt deixada de la mà. Molt, molt. No es col·labora molt. Si no són associacions com la Gent Gran, no es preocupen.
Amics de la Gent Gran és una associació que està pensant constantment en com millorar la qualitat de vida de les persones grans. Una de les iniciatives que porten a terme és fer el reconnectar aquestes persones amb l'estiu. La Rosa ens ha explicat que l'any passat va ser el primer cop que va anar a les colònies que li oferien des de l'associació i assegura que aquest any tornarà a anar.
L'any passat vaig anar perquè no havia anat mai de vacances i vam anar a Calaf, 5 dies. Jo m'hagués quedat tot el mes de lo bé que em vaig passar. M'ho vaig passar també i aquest any, i els hi vaig dir l'any passat, apunteu-me per l'any que ve que no em quedi sense plaça.
Associacions com la d'Amics de la Gent Gran són essencials a la nostra societat, sobretot per a les persones grans. Com bé diuen a la seva campanya, un estiu per reconnectar, en uns anys serem nosaltres qui estiguem en la posició d'aquestes persones.
I a la migdia de Cope Catalunya i Andorra saludem a Giorgio Faré, voluntari de la Fundació Amics de la Gent Gran, delegació de Sabadell. Marxem cap a aquesta localitat del Vallès, Sabadell. Giorgio Faré, benvingut a Cope Migdia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ets col·laborador del projecte Vacances Amigues Estiu en Companyia. Quin és l'objectiu d'aquest projecte, Giorgio?
Bé, el projecte de l'Estiu en Companyia el que pretén és pal·liar una mica els efectes de la soledat no desitjada, que de fet a l'estiu es veu inclús incrementat per temes, doncs, en primer lloc per la climatologia, si volem, per el tancament d'espais de trobada que tenen habitualment durant tot l'any, i també per un factor bastant important, que és el fet de que, volem que no, hi ha un record del com eren les vacances anteriors, que aquestes persones grans, doncs, en anys anteriors passaven les vacances de maneres diferents al que estan passant ara. I els hi posem una mica al seu abast, intentem posar en un entorn, diguem, segur i confortable per a ells, una manera de poder relacionar-se i divertir-se i que entreguen uns aprenentatges i unes memòries que els serveixin per poder gestionar millor aquesta soledat no desitjada al llarg del
temps. M'has parlat de dos factors, la climatologia, evidentment amb moltíssima calor, fa de que ens haguem de refugiar a les cases fins ben entrada la tarda, sí. I també el record d'unes vacances amb família, amb els éssers estimats que potser ja no hi són i que, evidentment, clar, té un punt de vista personal molt, molt poderós. Com se pot pal·liar aquest record?
Hi posem tota la voluntat, segurament solucions màgiques no les tenim. Però sí que és veritat que durant l'estada que es fa amb els diferents torns de les vacances amigues, no ho he dit abans, però això són estades de 4-5 dies que fem en una casa de colònies a la comarca de l'Anoia, amb grups de unes 30 persones grans i uns 10 voluntaris que conviuen allà durant, ja he dit, 4-5 dies, I genera, doncs, realment, una, podríem dir, una espècie d'onada de felicitat amb aquestes persones, que cada un, doncs, una mica, a la mesura de les seves necessitats i possibilitats, doncs, fem un símil de l'estiu, surfeja de la manera que més li pot aportar, no?
No, el projecte és fantàstic. Aquesta setmana, per a 30 persones grans, en una casa de colònies, amb 10 voluntàries. I l'abast d'aquest projecte, és a dir, tenim una xifra de les persones inscrites o encara no?
Sí, aviam, en concret aquest any seran repartides entre els 5 torns unes 135-140 persones grans i uns 70 voluntaris. Ja he dit abans, a cada torn doncs, hi ha unes 25-30 persones grans i uns 10-12 voluntaris.
L'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població, que en aquest cas són factors positius, però també significa, ens col·loca davant del gran repte de la societat del segle XXI de com combatre la soledat. A vegades també potenciada per una certa mobilitat familiar que requereix la societat actual, no? En milers i milers de persones que viuen soles a les nostres ciutats. Sí que ara parlar de les solucions seria molt, molt i molt complicat i que és un debat molt més ampli, però sí que com a mínim tots els governs ho haurien d'assumir com un gran repte, no?, de cara al futur amb les seves polítiques.
Sí, sense dubte. Sense dubte. No, com tu dius, és un debat que podríem estar aquí dos dies parlant, però a més a més hem de tenir en compte que cada dia el perfil de la persona que se sent sola va tenint nous factors. Perquè, clar, és per sort, tots arribem a una edat avançada i tots portem un bagatge previ que, evidentment, no és el mateix que porten les persones que en aquests moments doncs, tenen, no sé, doncs, 80 anys, per dir alguna cosa. I, bé, és un, sense dubte és un repte, però també és interessant, des de la posició del voluntariat, el fet d'aprendre a com se'ns presentarà la soledat quan arribem en aquells moments.
Giorgio, gràcies per estar aquí a Migdia Cope. Passar el primer torn, quan és?
El primer torn comença el dia 8 de juliol.
Estiu en companyia, Fundació Amics de la Gent Gran. Que vagi molt bé, Giorgio, una abraçada i gràcies per estar aquí a Migdia Cope.
Gràcies igualment. Bon estiu a tothom i en companyia. Puedo estar con todo el mundo,
no, no, no. És, sens dubte, una gran iniciativa, no? L'estiu en companyia a la gent gran ara durant 5 dies de colònies. Ara anem amb una notícia que ja és més habitual, però que sempre provoca també la realitat d'una altra part de la societat, que és el consum de drogues i que és el tràfic de les mateixes. Cau la màfia que entrava haixís del Marroc a Catalunya per via marítima en grans quantitats. S'han intervingut 18 tones de droga en un operatiu que va començar fa 9 mesos amb l'abandonament a les costes de Begur, al Baix Empordà, de gairebé 3.000 quilos de haixís. Els Mossos han detingut a 35 persones i avisen d'un increment de desembarcaments al litoral català per la pressió policial a les costes d'Andalusia, Elena Hernández.
L'operatiu va començar el setembre del 2023, quan els agents van localitzar una furgoneta encallada a la sorra que contenia gairebé 3 tones de haixís, valorades en més de 5 milions d'euros. L'inspector Antoni Selleres, cap de l'àrea central de crim organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, ha explicat que el que més els preocupa és el nivell de violència que implica aquest tipus de desembarcament.
I ens preocupa molt la violència que va associada a aquest tipus d'organitzacions criminals. El 2022 vam tenir 6 incidents violents. El 2023, aquests 6 fets es van transformar en 15.
Aseguren que l'entramat estava format per dues organitzacions, una de les quals estava assentada a Màlaga, i un grup arrelat a Catalunya per dur a terme amb èxit aquests desembarcaments. Des dels Mossos expliquen que Catalunya està patint un augment en aquest tipus d'operacions i ho atribueixen a la pressió policial que hi ha al sud.
Possiblement sigui per la pressió que ha exercit l'Estat amb les operacions o Consur al sud d'Espanya, que va motivar que aquestes organitzacions busquessin llocs més, entre cometes, atractius per poder desembarcar. I un d'ells, i pel que veiem un d'ells molt important, ha estat Catalunya.
El passat 11 de juny es va portar a terme l'explotació del cas, on es van desplegar més de 200 efectius policials i van efectuar 14 entrades i escorcolls a diferents localitats de Catalunya, Màlaga i Saragossa. L'operatiu es va saldar amb 36 detinguts que van passar a disposició judicial.
I tercera jornada del judici que s'està realitzant a l'Audiència Provincial de Barcelona per la brutal violació d'una nena de 16 anys a Igualada la nit de Halloween el 2021, presumptament a mans del jove Brian Raimundo Céspedes, que s'enfronta amb una petició de pena de 45 anys de presó. Aquest matí han continuat declarant agents de Mossos d'Esquadra. Un d'ells ha explicat que l'acusat va consultar la mateixa nit dels fets dues notícies sobre la investigació segons l'anàlisi del seu telèfon mòbil.
Usted también estudió la información electrónica localizada en el cloud vinculado a la cuenta de Gmail.
Sí, sí.
¿Y qué datos de interés pudo obtener de esta cuenta?
Aquí sí que observamos dos búsquedas en Google. Una es San Sebastián 13, que es el domicilio suyo, que se realiza la misma noche de los hechos a las 6 de la mañana. Y una segunda búsqueda que es chica violada en Igualada. Que es que realiza el día 4.
Al mòbil de l'acusat també es van trobar dues captures de pantalla molt rellevants, ja que situen a Brian a la mateixa zona i hora en què es va produir la violació. Amb els seus testimonis, els Mossos d'Esquadra asseguren que estan plenament convençuts de l'autoria de l'acusat de la salvatge violació, que va significar seqüeles importants a la víctima. Pausa per la publicitat i després t'expliquem la mala maror que hi ha entre conductors d'autobús del grup Moventis. Estrès, ansietat i llargues jornades laborals. D'aquí dos minuts, més detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig va a rendir halo su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! ¡Piense! ¡Hola, hola! ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Kiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I els treballadors del grup Moventis, una desena d'empreses d'autobús, reclamen més personal i millorar el manteniment dels vehicles. Què és el que demanen els treballadors, Tània Trullent?
Delegats sindicals de diverses empreses del grup Moventis que opera a Barcelona i Girona exigeixen més personal i millor manteniment dels autobusos. Representant uns 1.500 treballadors, els delegats denuncien que falten 300 conductors a Catalunya. El portaveu del moviment sindical del grup Moventis explica el motiu d'aquesta unió.
Reunidos en asamblea representantes de los comités de distintas empresas del grupo Moventis, han acordado constituir un espacio de colaboración para el intercambio de información y el debate respecto a todas aquellas normativas y problemáticas laborales.
L'escassetat del personal i el deficient manteniment dels vehicles estan afectant a la salut dels conductors, provocant ansietat i estrès. Enfronten jornades de fins a 15 hores, vehicles mal mantinguts i agressions de passatgers. Els delegats s'han reunit per a discutir aquestes condicions laborals i han acordat continuar trobant-se periòdicament per a coordinar les seves reivindicacions i traslladar-les a la direcció de Moventis. Si no hi ha millores, canalitzaran les seves demandes a través d'aquesta plataforma.
I canviant de tema, perquè què està passant amb les papallones? Cada vegada n'hi han menys. A Herrera en Cope, la Yolanda Conales ho ha analitzat amb l'investigador del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Andreu Ubach, a voltes amb les possibles causes d'aquesta caiguda de la població de papallones, Yolanda.
Pel canvi climàtic, per l'increment de les temperatures, no és que estiguin desapareixent, però sí s'ha reduït de forma important la població de papallones, almenys en un 70% de les espècies. També influeix el que estiguin desapareixent prats o terres de conreu, que és l'hàbitat d'aquests insectes. I si mirem els últims 30 anys, les xifres són contundents. S'han reduït un 40% la població de papallones. Això què vol dir? Doncs que on abans hi vivien 100 papallones, ara només ho fan 60, això sí. Hi ha determinades espècies que aguanten millor, com explica l'Andreu Ubach, que és un dels investigadors del grup de recerca Vivio del Museu de Ciències Naturals de Granollers i també un dels coordinadors del Catalan Butterfly Monitoring Scheme.
És diferent segons, per exemple, si ens fixem a zones més mediterrànies o si ens fixem a zones de muntanya on la cosa no està tan malament, o, per exemple, si ens fixem en algunes espècies que són molt comunes i abundants, que segurament tothom pot imaginar o tindre al cap, no?, com les blanquetes de, que estaven pels camps i pels horts, versus, o per contra, aquelles espècies que són més rares, més especialistes, i que realment han tingut un declivi generalitzat.
I al migdia a Cope marxem ara amb una localitat on el terme idíl·lic s'escau perfectament. Marxem a Ribera de Cardós, al Pallars Sobirà, al Pirineu, i saludem al director del Museu de Papallones de Catalunya, que està ubicat aquí a Ribera de Cardós, el senyor Alfons Dolça. Director, benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Primer de tot, estem en crisi amb la producció de papallones i per què?
A veure, no només de papallones. Els insectes estan fent una davallada els últims anys, no aquí a Catalunya, no a la península Ibèrica, no a Europa, a tot el món. Estan baixant moltíssim. Hi ha xifres de zones que han baixat un 60, un 70 i un 80%. Això ho podem notar tots amb que tenia uns paradisos nets. Si ens en recordem, fa anys rodaves una mica a l'estiu i bueno, quan arribaves a casa és que ja no veies res a través del parabrís d'insectes que havies agafat. Avui dia això ja no existeix, no ho trobes.
I per quines causes ha baixat la producció d'insectes? Perquè després, per exemple, hi ha ciutats on els mosquits tigres, sí que ja ho sé que és espècies diferents, no? Però que proliferen i sembla que han crescut a nivells industrials.
Sí, no, a veure, el mosquit tigre és un que no hi era, amb el qual l'augment és exponencial, és infinit, no? Perquè de zero passem a que n'hi ha una quantitat X, l'augment és enorme. I com és un insecte que s'ha adaptat a ambients urbans, ambients on hi ha l'home, que té una mica d'aigua per aquí, una mica d'aigua d'allà, i cria amb poques quantitats d'aigua, el tenim. I a més, és un insecte que el notem, perquè ens pica. Els insectes que no ens piquen, no els notem i a vegades els ignorem. Bueno, tots aquests han baixat. El mosquit tigre és una espècie invasora. Un dels problemes de la baixada en general dels insectes són les espècies invasores. Un de tants problemes que hi ha. Perquè hi ha el problema dels insecticides que ens llencen, hi ha el problema de que l'home ha envaït espais naturals fent urbanitzacions, fent una sèrie d'activitats que estan en contraposició a el que és la natura i els equilibris naturals. un altre problema molt greu també, i això es parla poc, almenys en aquest sentit, és la contaminació lumínica. La llum que hi ha en molts pobles va malament contra la diversitat biològica. Es parla molt de que els llums, bueno, que sí que tal, els estels, bueno, si apaguem els llums, els estels hi són, i no els hem fet cap mal. Però la biodiversitat que hem perdut no la recuperem. Clar, aquests ecologistes que et demanen tot i això, doncs què farien? Jo he sentit gent, no, si tenien que agafar i tancar totes les fàbriques de cotxes, no llençar això i menjar de no sé què i tenir tots un hort, però això a la pràctica és impossible. És molt complicat, és molt complicat, perquè són tants els atacs que s'han fet a la natura que ara ho estem veient amb les papallones. Les papallones ens serveixen com a indicadors, però és que hi ha menys mosques, hi ha menys escarabats, hi ha menys ortòpters, saltamartins quasi no se'n veuen.
Lo de menys mosques segurament entraria en un objecte de negociació i molta gent se n'alegrarà. Per acabar, director del Museu de Papallones de Catalunya, invito a totes les persones a visitar aquest museu a Ribera de Cardós. Hi ha més de 4.000 exemplars a l'exposició i, a més, hi ha papallones úniques al món, la més gran, una papallona també descoberta a Andorra. És a dir, per tant, és una visita molt recomanable.
Jo dic una cosa. Tot el que tenim aquí al museu, com és producte del treball fet nosaltres aquí a Catalunya, són espècies d'aquí a Catalunya, excepte una cinquantena. La resta és tot aquí. Aquí estan totes les papallones que volen a Catalunya o algun moment han volat, perquè alguna ha desaparegut. Però les tenim totes aquí. I a més de molts insectes, i expliquem no només això, sinó que expliquem el món dels insectes des dels orígens. Tenim un fòssil que té més de 500 milions d'anys, que és l'àpid dels insectes, fins als insectes i l'home. Tot això podem explicar-ho, i ho expliquem a tothom.
Doncs una visita naturista, una visita d'investigació i divulgativa al Museu de les Papallones de Catalunya amb una població idíl·lica com és en Ribera de Cardós. Alfonso Dolça, des de Ribera de Cardós, gràcies per estar aquí a migdia a COPE Catalunya i bon migdia.
A vosaltres, bon migdia.
I anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva. Quina és la última hora d'avui amb aquest dimecres al migdia? Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda. D'aquí a uns minuts arrenca el tiempo de juego amb el primer partit de la jornada avui a l'Eurocopa, que és el Croàcia-Albània, que és partit del grup d'Espanya. Aquí a casa nostra tenim el circ de la Fórmula 1 pels carrers de Barcelona amb aquest roadshow previ al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 d'aquest cap de setmana al circuit de Catalunya. A partir de les 6 de la tarda podrem veure, entre d'altres coses, el Ferrari de Carlos Sainz pel Passeig de Gràcia. L'Espanyol prepara la final per l'ascens de diumenge contra l'Oviedo. Aquest matí ha parlat el Pichichi Bradwhite, ha dit que està convençut de que l'Espanyol pujarà a primera divisió aquest diumenge. El Girona ha anunciat la renovació de Juanpe fins al 2025. Renova Juanpe per una temporada més. El Barça femení ha anunciat també el fitxatge de la portera anglesa Ellie Roebuck. I el Barça de bàsquet també ha anunciat aquest matí una incorporació, la de Kevin Panther, per una temporada. Arriba lliure del Partizan de Belgrat.
Home, bon jugador, no?
Bon jugador, bon reforç pel Barça de bàsquet, sí. A veure si la temporada que ve van millor les coses que aquesta última.
Amb Joan Peñarroya a la banqueta. Gràcies, Joan Batllori. Una abraçada molt forta. Bona tarda.
Una altra per tu, Sergi. Adéu.
Busquem ja línia COPE i a partir de les 3, com molt bé ens ha dit Joan Batllori, tiempo de juego amb la transmissió del partit del grup d'Espanya de l'Eurocopa, el Croàcia-Albània.